Nova cita amb el Naturalment, com tots els dimarts, al nostre programa, el Sempre amb tu, i tal com havíem avançat, avui parlem de com ha afectat la natura, com ha afectat els animals, com ha afectat el medi, i en altres mateixos, aquestes altes temperatures que hem tingut aquest mes de setembre, i ens acompanyen, com cada setmana, l'Aurora Enriquena, l'Eli Bonfill i Xavier Soler. Benvinguts, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Les temperatures, la calor, l'aixafogor, afecta, no cal dir-ho, a tot el medi, no? Perquè cada època o cada temps fa el seu temps, però la natura cada vegada més s'ha revelat.
Clar, és el que diem. En el cas dels insectes, per exemple, ells se mouen dins d'un rang de temperatures i, clar, aquest rang de temperatures cada vegada s'allarga molt més i tenim pues, certes espècies que durant l'any havien de fer unes coses, ara ho estan fent pues, durant tot l'any, per exemple, no? Cas de la processionària és un cas evident.
Sí, jo recordo aquesta primavera que ho van comentar, bueno, que era exagerat, no? Crec que no havia vist mai en tantíssima processionària.
Naturalment. Com dèiem, les altes temperatures ho han trasbalsat tot, no?
Sí, bueno, des de... A nivell global ja veiem que estan passant coses al planeta, no? S'estan desglaçant els casquets polars, espècies que es veuen afectades per aquestes altes temperatures... Al final acabem parlant sempre el mateix, el famós canvi climàtic, que encara que algú fiqui en dubte que existís o no existís el canvi climàtic, és una evidència.
Bueno, jo crec que ja, afortunadament, sembla que ja ningú posa en dubte, no? I que realment...
El cosí de ser president de l'Estat...
No, vaja, això fa tres patria
anys. Que és científico, encara ho està ficant en dubte ara, eh?
Sí, a més va confondre clima amb el temps, no? Que no estem parlant de coses totalment diferents.
Potser es passa molt ràpidament de calor, fred, fred, calor, no hi ha primavera, no hi ha tardor, no hi ha estacions intermitges...
Bé, de fet, això s'ha comentat moltes vegades, no? Que això ha passat al llarg dels segles un munt de vegades, no? Aquestes temperatures molt fortes, aquests canvis molt bèsties, no? Temperatures molt altes... El clima no és una cosa estable que sempre hagi sigut igual, no? El que passa és que, clar, ara ho veiem molt intensament, ara tenim moltes més maneres de mesurar-ho, llavors encara ens fa més sensació que està passant això, i a més sabem que hi ha una cosa que es diu canvi climàtic, no?
Hi ha gent que parla de cicles.
Sí,
sí, home, els cicles sempre han existit. I, de fet, abans de que diguem el canvi climàtic se digués, vale, sí, està passant, també es pensava el que deia la Eli, no? Que estàvem dins d'un cicle i tot era un canvi. El que passa és que està sent tan accelerat i tan marcat que ja està clar que està afectant. A més, això de canvi climàtic ara no es diu canvi climàtic, ja diuen canvi global, perquè està suposant no només un canvi a nivell de temperatures o a nivell de pluja, està suposant un canvi molt bèstia. No, que no, ni tan sols sabem ben bé per cap a on anirà. No, perquè, de fet, algunes de les prediccions que es desfeien també s'ha vist que potser tampoc anem a un escenari tan catastròfic, no? Que està clar que anem cap a una cosa que no sabem ben bé el que és, però potser tampoc és tan catastròfic, no? No se sap ben bé. Els científics cada poc van reformulant nous escenaris i nous futurs.
Clar, aquí hem de pensar una cosa, i hem de ser conscients d'això també. L'espècie humana, quant temps fa que està poblant la Terra?
Poc. Migdia.
Poc, molt poc. Quant temps fa que l'home està fent registres i és conscient d'aquestes evolucions de temperatura, de canvis, de dinàmiques i de més? Menys.
Clar, tu descompta a partir del moment industrial, el moment en què l'home va entrar en l'era industrial, fa 200 anys o així, és quan és el punt d'inflexió.
Sí que és evident que estem dins d'una època de canvis, però de forma cíclica, la Terra ja ha tingut aquests canvis, eres glacials, eres de sequeres, els mars que inundaven l'escorça terrestre...
Tot això, a Tibisa havia mar.
Tot això ja ha passat. A la península, el Mediterrani es coneixia com el mar de Tetis, era un mar que inundava la península. Les salines de sal no estan allí de forma gratuïta. Són acumulacions de sal de quan el Mediterrani pues, estava ocupant això. El registre fòssil de la nostra costa ja mos ho està explicant també. Mm. En base a la zona de l'Àlia, i el registre fòssil està dient que allò era pues, un fons marí de sorra. Perquè a més, els materials ja es veu que allò és sorra compactada, no? A base de pressions i demés. Però claro, què passa? Que aquí li has d'afegir pues, la crema de combustibles fòssils i tot això. En un programa parlàvem de l'acceleració de les espècies invasores, però aquí estem parlant de l'acceleració de les variacions climàtiques. El fenomen del Niño, de la Niña, aquestes coses ja han existit, però se veuen accentuades i reforçades, crec jo, i tampoc no soc científic, però crec jo com que es pot atribuir a aquestes coses. No?
Sí, home, enguany ha estat un any molt estrany, no? Tothom ho diu. De fet, no sabíem, a començaments d'estiu no sabíem ben bé com funcionaria l'estiu i com passaria, perquè com enguany recordo que vam parlar del Niño, no? D'aquest fenomen que és a nivell totalment global i que trastoca totalment el tema de temperatures i de pluges. En aquest any molt estrany, amb aquest Niño que ha estat, aquest fenomen ha estat molt, molt, molt accentuat, més que altres anys, més el canvi climàtic, ja no se sabia. O sigui, ha estat un any molt, molt, molt raro. Potser sí, l'any que ve no és tan...
S'espera un any molt plujós, no? Deien, i després... Aquí, almenys, de pluja poca, no? Al contrari, ha sigut un estiu encara més...
De fet, sempre han sigut famosos los aiguats a finals d'agost.
Sí. Molt bé. Sí, sí.
Que enguany va haver un dia, no?
Un dia va caure un superaiguat i ja està. Ara donava una mica d'aigua, però de seguida donava aigua i mestral. Vull dir que l'aigua la veuràs passar, li pots fer adiós tranquil·lament, i detrás el mestral, allò, disparar, vinga... Bueno, a veure, em val a dir que la conca, almenys la part nostra del Mediterrani, ja ho és seca. La vegetació ja m'ho està explicant, que és seca. Vull dir, ja és, i sí que és veritat que si mires l'estructura geològica del nostre terme, per exemple, ja et diu que és un terme on té les aigües d'escorrentia, d'avingudes fortes, els barrancs m'ho estan indicant. Que és una dinàmica mediterrània molt accentuada, no? Per què? Pues perquè les aigües baixen a molta velocitat, erosionen els sediments, els materials sedimentaris que formen la nostra plana, i això són períodes d'avinguda. O sigui, uns moments en què la pluja es concentra d'una manera molt forta en un temps determinat. No? I això pues, provoca pues, aquestes estructures geològiques. Vull dir, si fas una lectura de l'ecosistema, de la geologia, del tipus de vegetació i demés, ja veus quines condicions ambientals, climàtiques estàs tenint. Però sí que és veritat que els aiguats de final d'agost encara els estem esperant.
Dies a la introducció de la processionària, no? Que ara hi ha més vegades durant l'any.
Sí, bueno, passa la processionària i passa moltes altres espècies, nombre els insectes, perquè al final són aquells que potser estan més condicionats a les variacions de temperatura, però passa amb altres espècies.
Això comentava la veterinària.
Com afecta?
Clar, és que els hi destarotem els cicles biològics de les espècies, no? Comentava la veterinària que també les serps aquest hivern no han acabat d'hivernar del tot, que era habitual trobar-te serps així una mica atontades quan haurien d'estar dormint, no? Això destarota els ritmes biològics, per tant, tota la natura en si, no? La producció de la natura també es pot veure afectada, no? O sigui, els insectes no estan poguent fer... No estan, ells,
clar, això afecta l'època de cries, clar, l'època de reproducció,
les pol·linitzacions de les flors, no?
Sí, pot afectar, pues, això, en el cas, per exemple, dels pins, pues, la processionària. La processionària ja sabeu que és un gran consumidor de pi, no? Llavors, potser no el deixa acabar de recuperar-se, que la processionària el torna a estar atacant. El cicle de la processionària és el típic de qualsevol papallona. O sigui, és papallona, pon els ous, naix l'oruga consumeix la planta nutrícia, que en aquest cas pues, són les coníferes, bàsicament pi, i després pues, torna a començar. O sigui, l'oruga fa el seu procés per enterrar-se, fa el capoll, surt la papallona, i aquest és el cicle habitual de la processionària. Si aquest cicle es veu accelerat o es veu modificat de manera que el pi no té temps de recuperar-se, els pins en general no morin per la processionària. Els pins morin perquè es veuen molt debilitats per la processionària, no tenen temps de recuperació i això fa que virus i altres patologies pues, puguin matar l'arbre. I no sé, ara penso, ja que parlàvem d'espècies que hivernen, imaginem-nos una espècie que és una gran consumidora, que a la vegada també hiverna durant uns períodes, un oso, per exemple. Un oso al dia consumeix una gran quantitat de vegetació, En algun moment pot arribar a ser carnívor, però bàsicament sí que són omnívors i demés, però bàsicament basa la seva dieta en vegetals, un oso. Ara això és un exemple molt tonto perquè ens entenguéssim, eh? Imaginem que sempre s'alimenta de mores, per dir-ho d'alguna manera, no? Pues si aquell os reduís el seu període d'hibernació i durant molt de temps va alimentant-se d'aquella espècie de vegetal, pues aquella població vegetal veurà reduïda pues la seva població. Això afectar-se es pot afectar de moltes maneres.
I aquestes temperatures tan fortes també, no? que provoquen aquesta secor, deixen que després estiguem molt exposats a risc d'incendis, no? I durant l'estiu ja hem tingut diverses alertes d'aquestes taronges per altes temperatures i això, després hi ha tot un tema de debat de fons, no? Que podríem parlar si tenim els cossos prou preparats com per assumir tots aquests incendis que podrien haver-hi, que sí. S'esperen.
I la tendència del bosc mediterrani és cremar-se. O sigui, les plantes del bosc mediterrani, ara així ràpid, algú se'n recorda quan floreix un bruc? El bruc floreix a l'hivern i durant l'estiu està sec i durant la primavera comença a secar-se. O sigui, tenen tendència a secar-se a les èpoques de calor, cosa que incrementa el potencial calorífic del bosc mediterrani, la conca mediterrània. És el que es coneixen com a plantes piròfites, que tenen tendència a atraure el foc. Tot això ho fa doncs, perquè el bosc mediterrani té tendència a renovar-se, té tendència a... I veiem espècies com per exemple el margalló, quan se crema una extensió, només veus els brots de margalló al poc temps, pum, ja ha crescut. Si este bosc no estàs preparat amb l'evolució del temps, no estàs preparat per això, els brots de margalló no brotarien en seguida. I clar, doncs això ja et fa pensar doncs, que el bosc mediterrani està preparat per a cremar-se. Clar, això no vol dir que s'hagi de cremar. O sigui, tots hem de tenir cura d'anar al bosc, de, si algú fuma, doncs no fer cap tipus de foc al bosc i recollir les deixalles que tinguin algun tipus de potencial de crear incendis, no? El que deia l'Eli, estem preparats per a combatre la calor, els focs i la tendència que hi ha a tiropos mediterrani a cremar-se? Bueno, no ho sabem.
Clar, si tenim prou efectius, no? L'altre dia ens comentaven els bombers, no? Que quan arriba a principis de setembre, de cop i volta, desapareix tots els reforços que tenen els bombers, l'helicòpter deixa de funcionar també. Ostres... Potser hem de començar a repensar, no?, aquestes coses, perquè si els últims anys estem veient ja que la tendència és que els setembres siguin calorosos, com està passant ara, doncs potser hem de seguir preparant-nos un mes més, no?, o més, perquè, per qualsevol accident, no?, perquè no només estem parlant de tot el que pot causar a nivell de la natura, sinó totes les pèrdues humanes, no?, o de
materials
no?, i el patiment. L'altre dia veia les notícies, no?, fa uns quants dies, l'incendi de la zona de Xàbia, no?, allà al País Valencià, no?, tota l'especulació que es genera a vegades entorn a les zones d'incendi.
Bueno, no? I ara la normativa de la nova llei de montes de l'estat espanyol permet que un bosc cremat, una muntanya cremada, permet construir.
Però ja volien tornar a canviar-la, aquesta llei. Volien tornar a canviar-la i deixar-la en 30 anys.
Espero que surti algú amb dos dits de front i faci recapacitar a qui va aprovar aquesta llei. Per favor, què ha de ser això? Què ha de ser això? D'estar a la llei de Montes prohibia que en un lloc que s'hagués produït un incendi pues, construir. Ara no. Ara no. I, bueno, jo no vull ser mala persona, però aquest estiu han hagut molts incendis a llocs que pensaves que no en podien haver. Però bueno.
A Galícia, no? Sorprèn sempre la quantitat d'incendis que n'hi ha a Galícia, que sempre són zones així humides i que penses que no n'hi ha, i ja que enguany hi ha hagut bastants i bastants seguits, que clar, és el que comenteu, no? Una mica sospitada de l'inici, no?, d'aquest incendi, que no és un inici... que no va començar per una causa natural.
I la temperatura també, nosaltres ho notem, que estem en terra i potser tenim la capacitat de queixar-nos, però al mar la temperatura també afecta moltíssim a les poblacions.
O sigui... Sí, de fet nosaltres ho hem vist, aquest estiu hem vist com la reproducció de moltes espècies, diguem-ne que s'ha desplaçat una miqueta o almenys ha durat una miqueta més cap a l'estiu. Normalment la majoria de peixos al mar reprodueixen a finals de primavera o així, i aquest estiu hem vist molts individus petits de pocs dies a poques setmanes de vida al llarg de tot l'estiu. Això vol dir que les espècies marines també estan adaptant els seus comportaments, les seves formes de vida a aquestes noves temperatures, no? Això és bastant curiós.
La temperatura de la mar també ha pujat, no?
Sí, ha pujat. Cada any hi ha dades diferents, però potser doncs, podem parlar sí, de dècimes de grau o potser d'un grau, però sí que es nota. No?
Perquè aquest estiu ha estat un dels estius en què l'aigua, almenys personalment, la hi trobo més calenta, no?
Bueno, i estava més calenta. Sí. No era només una percepció
més
teva.
Més calenta.
Sí, hem tingut setmanes de 27 graus, durant bastants dies a l'aigua 27 graus, i a començaments de setembre, no?, que ha hagut aquesta onada, també a 27 graus. Ostres, és calenta i molt continuada, sobretot, no? Perquè potser abans era més pics, però ara són com durant bastants dies molt calenta.
Sí, enguany sobretot li va costar com una miqueta agafar, no?, la temperatura i de cop i volta va fer un pic de pujada molt, molt fort, que en qüestió de pocs dies va passar que l'aigua la notéssim freda al banyar-nos a dir, oh, que bona que està, no? Que a vegades és superràpid el canvi, per això a vegades les espècies no tenen temps ni d'adaptar-se, no? I diuen, què ha passat, no? Ara no sabem si hem de marxar, si ens hem de quedar, si ens hem de reproduir, si no...
Una mica tots bojos, sí. No? Com el temps, ja es diu, no?
Sí, i això fa desplaçar també pues, els peixos de primera línia d'aigua. Per exemple, pues, ens hem trobat estius, i això ho hem comentat algunes vegades, que te tires a l'aigua i aquell... I si el mes abans veies pues, això, moles de castanyoles, moles de saupes, ja et dic, a primera línia d'aigua, tampoc no cal tirar molt cap al fons. Tinc en compte que quan ha pujat la temperatura de l'aigua, poc a poc s'ha anat desplaçant cap al fons. Per què? Perquè a primera línia d'aigua, primera línia em refereixo a 4, 5, 10 metres primers, pues, ha pujat la temperatura de l'aigua, resulta que al pujar la temperatura de l'aigua els nivells d'oxigen baixen, i tot això condiciona el fet de que les espècies se desplacin, i a nivell més de profunditat apareixen fenòmens com per exemple les termoclines. Les termoclines que a nivell
sí, són diferències de masses d'aigua amb diferents temperatures.
Són dos masses d'aigua, o sigui, aigua ara t'ho fico un exemple, aigua a 10 metres amb una temperatura, a partir dels 10 metres té una altra temperatura, i això són barreres físiques que no permet pues, la variació d'animals fitoplanctònics o planctònics, que són després els que atrauen animals pues, que s'alimenten d'ells. Cas seria pues, en els peixos pelàgics, sardina, seitó, cavall i demés, moltes vegades poden quedar baix, arremolinats, perquè hi ha una barrera física de temperatura que no deixa pujar el fitoplàncton o el zooplàncton en superfície, i ells no realitzen tampoc aquesta migració vertical diària que es produeix degut a aquestes diferències de temperatura que hi ha amb aquesta barrera física que nosaltres podríem passar d'una forma normal, però que ells és un obstacle insuperable.
Que a vegades quan t'escabusses, no?, i notes la gelor tal com vas cap a la profunditat.
Exacte, hi ha diferents masses d'aigua amb diferents temperatures que es van desplaçant. I això també dels contrastos de temperatura dins del mar també doncs, afecta a nivell visual nostre, perquè de tant en tant a l'estiu tenim episodis d'aquests en què apareix com una mena de brutícia al mar, no?, com un moc així de color marró amb una mica d'espuma, que a més és atractor de la brossa marina que hi hagi flotant, no?, potser aquí a l'Ametlla aquest estiu no hem sentit cap cas, però a l'Ampolla sí que l'han tingut, per exemple, no? I això són uns mocs que produeix el plàncton, que es genera precisament per això, no?, per aquests contrastos de temperatura. Es produeix en fondària, puja a superfície i de cap i volta durant uns dies tenim allà aquesta cosa estranya i que no fa massa gràcia a les nostres platges, no? Ens afecta pues, també a nivell turístic, bueno, clar.
No fa gràcia, però no hem de perdre de vista que són dinàmiques naturals. Jo en aquest sentit estic molt enfadat amb el tema de meduses, per exemple. El tema de meduses sí que és veritat que uns anys cap aquí pues, les poblacions de meduses s'estan disparant per falta de predadors i perquè la temperatura de l'aigua...
Però això varia molt cada any.
I la temperatura de l'aigua pues, és variable. Però si s'està fent una crida mediàtica en contra de les meduses, que jo no accepto, i no sé si vosaltres sou del mateix parer, però són organismes que formen part de l'ecosistema, tu estàs en una platja i la medusa forma part d'aquell ecosistema. Aigua, platja, persona, medusa.
Qui és l'intrusor?
Nosaltres, nosaltres, evidentment. Llavors, allò és el seu medi, llavors, i nosaltres som els que hi anem de visita i ens hem d'adaptar al que hi ha.
Sí que és veritat que una medusa pues, te pot fer mal, segons quina espècie, et pot fer mal, però hem de ser conscients d'allà on estem. Igual que les algues a la platja. Jo sé que ara me'n vaig una miqueta del tema, però, per favor, que tothom accepti que està a la platja, que no està a la piscina, i que la temperatura de l'aigua és molt agradable per poder fer el banyet, però que a la vegada ho has de compartir amb aquells organismes que formen part de l'ecosistema.
El que molesta són els plàstics, les botelles i altres intrusos. I que
precisament l'origen no és marí.
I altres intrusos que trobem per la sorra i per l'aigua, no? Mm. Si us sembla, al pròxim programa en podem parlar.
Molt bé.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu.